A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, el govern presentava ahir un acord pels pressupostos amb una de les formacions polítiques de l'oposició, amb els Comuns Verds de Carme Gasulla. Carme Gasulla, que va fer valer aquell posicionament d'una oposició constructiva, no una oposició que bloquegi per bloquejar, i en el rerefons que viu una certa sensació d'emmirallar-se o de seguir una certa tendència, com ha passat o està a punt de passar a la Generalitat, o com ha passat a l'Ajuntament de Barcelona, que gairebé a l'Ajuntament de Barcelona han practicat l'ecumenisme. Ja ho saben que Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, Catalunya en Comú, Junts per Catalunya, tots plegats darrere d'un pressupost. Alcaldessa, bon dia, bona hora.
Bon dia, malgrat llevantada i tot, però bon dia.
Suposo que us agradaria que passés això.
Sí, bé, amb els Comuns Verds, ahir ho vam dir, estem molt agraïts i molt contents, la veritat, de com han anat les converses, perquè tant uns com altres ens ho hem treballat força, i a mi em sembla molt bé el que deia la Carme Gasulla. No té res a veure estar a l'oposició i ser molt crític en moltes coses. Precisament el partit de Comuns Verds són un partit molt crític en molts punts concrets de l'acció de govern, però en canvi ells són també molt responsables políticament, que si veuen que hi ha uns bons pressupostos i que ells poden incidir encara més i el poden enriquir molt més, doncs ells són capaços de votar que sí. I a mi aquesta responsabilitat i aquesta maduresa política, sobretot, que diu molt del partit, doncs jo crec que es veuen això, en dir, jo puc ser molt crític i molt opositor a moltes coses, però també sóc constructiu i entenc que si hi ha una cosa que és per millorar pel poble, doncs allà estic.
Bé, 8 i 1 són 9, en queden 12.
Exacte, sí, no, nosaltres seguim les converses, de fet jo també ja vaig avisar a tots els portaveus municipals de que faríem aquesta roda de premsa per avisar-los de que hi havia aquest primer donar suport dels Comuns Verds, però que evidentment seguim parlant amb d'altres, vull dir, i estem en converses obertes amb d'altres, i també ho vaig dir repetides vegades en la roda de premsa, que les portes segueixen obertes a tothom. Nosaltres pensem que és un pressupost pel poble, un pressupost que parla de les voreres i que parla del medi ambient i que parla de l'habitatge, i que per tant aquí ens hi podem trobar tots i totes segur. I que han apretat més perquè els interessaven més algunes coses, i que em sembla molt bé, i per tant doncs nosaltres seguim oberts, evidentment.
Com que tot en aquesta vida pot tenir una intenció, heu fet la roda de premsa i la signatura pública, no sé si dic que per induir una mica més o a forçar una mica més a les altres forces polítiques a afegir-se a això?
Bé, nosaltres quan els Comuns Verds ens van comunicar que votarien a favor, evidentment vam dir doncs fem-ho públic, i ells també ho volien fer públic i em sembla molt bé, però també evidentment que segurament que algú també es pot sentir més pressionat perquè diu, mira, aquests ja s'han avançat, però també és veritat que pel bé de la transparència i d'explicar les coses tampoc no podem estar una setmana callats dient, mira, tenim aquest acord i no ho diguem a ningú, sinó que entenem que per bé de la transparència s'ha d'explicar. També tenim moltes ganes d'explicar a la ciutadania aquest pressupost de què consta, i mentre no acaba d'això de quadrar amb els grups tampoc ho pots explicar, i la veritat és que ara ho podrem començar a explicar millor, no? Perquè la gent també t'ho pregunta, però es farà això, però hi haurà diners per fer això, doncs ho podem explicar ara.
Ahir veu apuntar implícitament perquè veu apel·lar també al respecte a la resta de forces, a les converses que manteniu amb el Margalló per algunes iniciatives en especial destinades al barri de les botigues, etc, però no veu deixar anar res més. Clar, és fàcil pensar que probablement hi haurà grups en què difícilment es podrà establir un acord pel pressupost, mal que sigui per una qüestió ideològica, però evidentment encara queden dos grans grups polítics amb qui, no sé si Esquerra Republicana pot encara incidir una miqueta més, Esquerra i els Comuns, com són Junts per Sitges o com és el Partit dels Socialistes. Aquí es planteja que en aquesta setmana poden passar coses?
Sí, de fet en aquesta setmana han de passar coses.
Han de passar coses.
Perquè el que nosaltres volem és això, és uns pressupostos, perquè la ciutadania els necessita per tirar endavant molts projectes. Clar, allà en la roda de premsa recordo que algú em va preguntar què passa si no s'aproven els pressupostos. Evidentment, sempre es pot anar amb pressupostos prorrogats, no? Aquí no s'acaba el món, però és evident que hi ha projectes concrets que no es podrien portar a terme, com per exemple tot el tema de les voreres de Terramar, tot això que és en 2 o 3 anys que s'ha de fer, doncs una primera part ja va aquí, o per exemple la primera vegada que es posa diners per recuperar espais naturals, això en el pressupost d'ara no hi és. Vull dir, clar que hi haurà coses que no es podran fer si no s'aprova aquest pressupost, per tant, jo entenc que aquest pressupost és molt bo per Sitges i per això nosaltres intentem que tots els partits ho vegin d'aquesta manera, però que a més ells aportin les seves. I de fet han aportat moltes novetats, tots de fet, et puc dir. Tot i que hi ha algun partit, no? Com, bueno, claríssimament, no? Segurament Ciutadans, que ja et diu, bueno, jo votaré en contra, però ells també volen estar i també hi ha moltes parts que voldrien incidir i que ho veuen. Per tant, jo entenc que, evidentment, aquells que, per lo que sigui, per ells, per estratègia política o pel que sigui, els interessi fer un vot d'una manera o una altra, no vol dir que no hagin participat i que no tinguin interès.
D'acord, sí. Anem per diverses coses i després ficarem, òbviament, anem per un trio, deixant de banda de Ciutadans, que com deia l'alcaldessa, probablement ja des d'un punt de vista ideològic el suport explícit no hi serà, vagin a saber si pot ser d'una altra manera, però amb Junts per Sitges han millorat les coses des del ple del dimecres al ple de la reprovació, en què d'alguna manera també públicament l'alcaldessa va recollir, com va dir ella mateixa amb les seves pròpies paraules, el guant de Mònica Gallardo, en el sentit de que haurien de parlar i han millorat les coses, han passat coses des d'aquell dimecres com per poder d'alguna forma posar el pressupost sobre la taula?
Clar, jo penso que, a veure, una cosa és les relacions que podem tenir amb un partit o un altre, possiblement amb Junts per Sitges, jo penso que també hem de parlar políticament, és a dir, hem de parlar els partits polítics més que les persones, i això sí que hauríem de tenir una reunió, el que és Esquerra Republicana i el que és Junts per Sitges, que no és govern, sinó que és Esquerra Republicana i Junts per Sitges, crec que té una reunió pendent. Jo amb la Mònica Gallardo l'he trucat, igual que la veritat, igual que he trucat a tots els partits per dir-los això que feia amb la roda de premsa, però sí que vaig aprofitar per dir-li, escolta, com avui en principi tenim una reunió, dic, quan ens trobem, mirem l'agenda i quedem, sí, hem dit de quedar en aquesta setmana, però sí que és cert que per una altra banda hi ha les negociacions per mi, jo penso que les negociacions del pressupost s'ha fet també molt tècnicament, ells també han tingut un equip, diguem, més tècnic que és el que estava revisant, posa això, posa allò i tal, i aquests encara han tornat a quedar, crec, o han parlat, vull dir, encara ara està pendent d'una tornada de reunió. Per tant, sí que hem parlat, però ja et dic, també estem parlant amb altres partits, evidentment, i que han fet moltes propostes, i estem intentant lligar-ho tot per això, per fer un pressupost al màxim de consens possible, perquè nosaltres veiem que és un pressupost que és pel bé de Sitges, i per tant, aquí hi ha moltes coses que haurien de quedar al marge, i sobretot, fins i tot ideològiques. Jo amb el de Ciutadans li he dit, dic, a vegades pensa, no?, què té a veure la independència, la no independència, tendència per arreglar les platges o per arreglar els carrers, vull dir, i això ara els hi costa molt.
M'ho heu posat amb safata per fer una subordinada, posem la coma subordinada. Des de Ciutadans us poden dir, esteu d'acord amb l'obertura del CAP i de les farmàcies, sí. Però aleshores com és que Esquerra es va abstenir a l'aprovació a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya de la moció que presentava Ciutadans per l'obertura del CAP?
Sí, perquè estem d'acord amb la que es necessiten més hores, no hem dit que estiguem d'acord a obrir 24 hores, Jo penso que...
I aquest matís creieu que és...
És molt important, sí? Perquè primer, la competència de la gestió sanitària és de la Generalitat, això traguem-nos del cap que nosaltres podem dir quines hores han de fer els ambulatoris, perquè això és competència de la Generalitat. La Generalitat, el govern actual, té una estratègia que és amb atenció domiciliària més que anar obrint ambulatoris a tot arreu, perquè hem vist en els darrers anys que és molt millor gestió pública, diguem, fer una assistència domiciliària personal a cadascú, que no tenir molts ambulatoris oberts quan no tenen personal sanitari, quan no tenen prous equipaments, quan no poden no es poden tenir oberts, és gairebé més malgastar el diner públic, no? I aquesta és l'estratègia que porta el govern actual de la Generalitat, i nosaltres, per molt que, clar que hem anat a parlar amb la consellera, li hem dit, escolta'm, aquí tenim 30.000 habitants, però rebem 3 milions de visites, visites. Per tant, nosaltres diem, home, obrim almenys a l'estiu, allarguem algunes hores, parlem amb les farmàcies. Ara, canviar radicalment i tornar al que era abans, que a tot arreu i a tots els pobles hi hagin ambulatoris oberts 24 hores, tampoc és la solució.
No, però us ho dic perquè la moció feia referència únicament i exclusiva
a Sitges.
Sí. I per tant, diguem-ne que entraria bastant en aquest posicionament de l'alcaldessa de dir, home, amb tota la gentada que ens visita
sí, clar,
tot l'any...
Sí, però ells ràpidament et diuen ja, però és que també hi ha en tota la costa catalana, o molta costa catalana està igual, no? Lloret, Salou, te'n poden dir molts... De... Vull dir, ells és una estratègia de país, jo ho entenc, i nosaltres clar que hem de forçar a intentar tenir el màxim de servei públic i amb les millors condicions. Però, per exemple, per mi és molt important que el mateix ambulatori, la mateixa direcció de l'ambulatori et diu que no, ells no han d'obrir 24 hores. Home, doncs s'ha d'escoltar també els professionals el que diuen. Nosaltres ens podem encaparrar que volem això, però si els mateixos professionals t'estan dient no, ara han canviat el sistema i funciona millor el 061 en segons quines hores o en segons quines dates, doncs home, parlem entre tots, vull dir... És molt fàcil dir que obrim 24 hores. Bueno, un moment, no tenim la competència. Primer, hi ha un govern que decideix una política per tot el país i que evidentment nosaltres com a poble anem a insistir i a demanar més prestació, clar que sí. I seguirem insistint, i jo crec que sí que l'ambulatori en alguns determinats èpoques de l'any s'hauria d'obrir més. Però obert 24 hores tot l'any, doncs bueno... És molt possible que no s'hagi d'anar cap aquí.
Aquesta va ser la raó de l'abstenció?
Clar, evidentment, aquesta és la raó de l'abstenció. A mi m'ho van dir els diputats del meu grup, em van dir, Aurora, no votarem que no perquè entenem que vosaltres teniu les vostres necessitats i les vostres demandes, però ens hem d'abstenir perquè nosaltres som govern i tenim una estratègia política i una estratègia sanitària, diguem, no? I per tant, per això ens abstenim.
Anem per al Partit dels Socialistes. Aquí pot passar el que ha passat a l'Ajuntament de Barcelona o al Govern de l'Estat?
Sí, amb els partits socialistes, evidentment, és amb un dels partits que estem parlant molt, portem molt de temps parlant amb ells. Bueno, de fet, amb tots vam començar igual, tots vam començar, crec que era mitjans de novembre que se'ls va enviar el primer esborrany de pressupost. I llavors, clar, hi ha hagut partits que han estat més actius, que en seguida van dir, no, ara enviem això, ara enviem el detall aquest, ara no sé què, ara aquí m'agradaria posar això, i s'han reunit diverses vegades amb l'equip de negociació, que era la Carme Almirall i el Guillem Escolà, i han anat fent demandes i hem anat posant, i del Partit Socialista han sortit molt bones idees, que nosaltres les hem recollit, i per això nosaltres ara els hi diem, home, entenem que podeu votar favorablement aquest pressupost, perquè hem recollit moltes de les coses que heu demanat, i les que no s'han pogut recollir s'ha explicat per què no s'han pogut recollir. S'ha demanat fins i tot un informe, no, dels serveis, perquè diguin per què algunes partides doncs, no, o no es poden canviar o no es poden ampliar. Jo crec que amb el Partit Socialista pot haver-hi una molt bona entesa i ells també, al cap i a la fi, és com nosaltres, buscant el millor per Sitges, i et diuen, escolta'm, doncs per què no posem d'això més diners a habitatge? Per què no posem més diners en aquesta partida concreta? O idees noves que nosaltres no teníem i ells ens ho han avisat, ens ho han fet veure, i nosaltres superagraïts, perquè també, com he dit abans, enriqueix el pressupost.
Hi ha d'haver una resposta, per tant, aquesta setmana del PSC?
Sí, l'esperem, una resposta d'ells. Ells també han de parlar entre ells, és evident, i jo ho entenc, que s'ho vulguin mirar força bé. També, com és normal o no, ja, a vegades ells et diuen que hi ha desconfiança, perquè moltes vegades en molts governs han demanat coses i després no s'han complert. Jo els dic, home, doneu una primera confiança, perquè nosaltres encara no heu pogut fer-ho, i per tant jo els demano també que tinguin confiança. A més, són acords que es fan públics, que es signen, que queden per escrits, i per tant, evidentment, per nosaltres també és un compromís molt gran, perquè s'ha d'anar complint. També hem dit que amb tots aquells partits que donin el seu vot afirmatiu o que s'abstinguin, encara que no hagin participat molt en les negociacions, diguem, però si en últim moment ells fan una abstenció, doncs formaran part d'una taula de seguiment del pressupost, i això és molt important, tenir una taula de seguiment, perquè així ens podràs anar dient, escolta'm, allò que veu dir, què passa amb aquests diners, que de moment això no s'ha fet i es va dir que es faria. Jo penso que aquestes taules de seguiment és important, i que també participi els polítics i els tècnics, perquè vagin dient, mira, doncs això ara està aquí o està allà, i és molt important això.
I ens queda, òbviament, Nou Horitzó, que en el darrer ple municipal del dimecres també exposava així en veu alta el seu desencís pel fet que tant li està costant, o com a mínim en determinats àrees de govern, contestar les seves preguntes, les que es formulen reiteradament, les seves peticions, els seus suggeriments. Com estan les coses amb Nou Horitzó per poder donar suport o no a aquest pressupost?
Amb Nou Horitzó es va fer també, evidentment, una primera... Se li va enviar, com amb tots, el primer esborrany, És cert que potser no hi ha hagut tanta, tantes trobades, ara no puc dir perquè de memòria no ho sé, amb cada grup quantes vegades s'han trobat. Sí que ell sé que va fer algunes aportacions, i de fet algunes aportacions, fins i tot jo li vaig dir, les hem inclòs, i per exemple el tema del Duprocim, no? Que ell va ser el que va iniciar-ho, això, tot s'ha de dir, va ser ell que ho va iniciar, que va ser l'Ignasi Rubí, i per tant, diguem, home, una cosa que
dius
tu... És a dir,
aquesta proposta de resolució que va exposar José Tendero ja tenia
ja
un precedent en el cas
de
Nacho Rubí.
I nosaltres vam dir, posem-ho al pressupost, vull dir que és una cosa de nou horitzó, per tant, jo també li deia, com a partit municipalista, crec que és molt important que tu estiguis dins aquests pressupostos. Encara que hagis participat més o menys a les negociacions, si en últim moment dius, doncs jo m'abstenc, doncs tu formaràs part d'una taula de seguiment i podràs fer seguiment d'això, i nosaltres hem recollit coses que tu has dit. Per tant, jo crec que com a partit municipalista penso que és molt important que estigui, sobretot si està, doncs, si ets grup independent, evidentment que forma part del govern, però si el Margalló finalment doncs també dona un suport, que és un partit també municipalista, crec que Nou Horitzó també hauria d'estar, perquè entenc que amb ell també li interessa sobretot precisament els temes municipals, no? I els temes de carrer, i els temes de via pública, com tot el tema de Terramar Vinyet, o els temes de les botigues, Garraf. Jo espero que de Nou Horitzó doncs, sigui positiu i ho vegin ells d'una manera positiva, i ells poden aportar molt, crec, i es pot fer molt visible el que porten.
Ara exageraria. Hi ha una diferència molt gran en vendre, jo que sé, unes vacances a una família que en vendre un pressupost a l'oposició?
Molt. Sí, perquè unes vacances sempre fa una molta il·lusió quan un va de viatge.
Oi, un pressupost també n'ha de fer, no?
Hauria de fer, exacte, sí. Hauria d'aprendre de la tàctica de vendre viatges, però costa una mica més.
Ho dic perquè esteu en... Vaja, no sé si dic que esteu en aquest període d'intentar d'alguna forma, perquè us hi va... El ple de dilluns.
Clar, jo ho entenc, els partits de l'oposició els entenc, que una mica és el que deia la Carme Gasulla, home, jo sóc oposició, i jo, pues, doncs tenim a vegades la mania de que l'oposició ha d'estar fiscalitzant contínuament, però també poden fer molt bones aportacions sent oposició, i seguint sent oposició.
Fem aquí un parèntesi, amb sinceritat. Us va enfadar una mica quan Carme Gasulla va proposar la comissió d'investigació pel pàrquing de Pinsbens?
A veure, crec que és bona idea, en el fons, perquè no deixa de ser informació. El que passa és que a vegades jo penso que s'haurien de fer moltes comissions d'investigacions de molts temes. Vull dir, hi ha altres temes potser que m'haguessin enfadat o
baix, preocupat. Us va molestar una mica.
Clar, no, però vaig pensar, home, per què per aquest tema i no per altres? Però bé, no hi ha problema en fer-la, i evidentment, com més transparència hi hagi i tot s'expliqui, millor, perquè si no després hi ha mals entesos i és l'últim que volem, no? Per tant, expliquem-ho 30 vegades si fa falta, de totes les maneres possibles, i que si hi ha alguna cosa que s'ha fet malament, si hi ha algú que s'ha equivocat en alguna cosa, doncs evidentment que surti, clar que sí, però jo diria que el 98 o 99% de coses que es fan pel bé comú i per l'interès general. Que si es fa alguna cosa malament és perquè, doncs això, perquè hi ha hagut un error, perquè algú s'ha equivocat o perquè ha passat alguna cosa que no es fa intencionadament.
No, ho dic perquè qui us escolti pensarà, no, si ja ho donem per entès, que tothom ho fa des de la bona intenció tot. Perquè el món és ple de bones intencions.
Sí, però a vegades en una comissió d'investigació evidentment es vol saber exactament per què va passar això i per què qui va ser el responsable que va donar una ordre de fer una cosa. Doncs bé, normalment el cas del Pinsbens és un cas claríssim.
Perquè és arribat una instrucció de la Generalitat dient-li a l'Ajuntament que allà no s'hi pot aparcar,
no,
ja, o no?
No. És molt complexa, però el que anava a dir que és claríssim és que és un lloc que era un descampat absolutament malament, es diu, vinga, anem a fer les coses i anem a arreglar, i bueno. I llavors, urbanísticament, és molt complexa, perquè resulta que aquella zona hi havia, la meitat era zona verda, l'altra meitat no ho era, encara, però això ve de molt antic, del pla general, que encara diu que hi ha zones a Sitges, doncs, que no són urbanitzables i potser estan urbanitzables, vull dir, hi ha un caos amb alguns sectors concrets, i que, clar, quan vols tocar alguna cosa, ojo, que si no ho fas absolutament al 100% bé, doncs pot haver-hi algun problema, és veritat, però la base quina era? Que hi ha un descampat, que hi havia camions, autocaravanes, i que era un desastre, un caos, en fer una zona, doncs bé, neta, ordenada i arreglada.
De tota manera, com preguntava la regidora Casulla en el darrer ple, l'Ajuntament li consta si la Generalitat ha enviat un requeriment perquè es treguin els cotxes d'allà?
Jo que es treguin els cotxes no en tinc coneixement. Jo sí que tinc coneixement que van dir que el projecte inicial no es va fer bé i per això es va aturar i es va canviar el projecte, això sí, perquè deien que no es podia fer una zona d'aparcament en aquella, en un trosset concret de tot el terreny, eh? O sigui, és un terreny que està com dividit en diversos sectors urbanístics. I llavors sí que la Generalitat va dir no, això no ho podeu fer, llavors es va canviar el projecte. Fins aquí és el que sé jo. Com està ara exactament ja no en tinc coneixement.
Tot això venia fet i fet pel reconeixement que Aurora Carbonell feia de Carme Gasulla per aquest posicionament entre crític per un costat amb el govern i per altra banda proactiu davant de determinades iniciatives que en aquest cas, almenys ahir en la roda de premsa dels pressupostos d'aquesta signatura de l'acord, gairebé s'intuïa que hi havia hagut molt de comuns verds en alguns dels eixos d'aquest pressupost, com és pel que fa referència a tot l'àmbit mediambiental o en aquesta política d'urgència habitacional i de les inversions que es faran per intentar d'alguna forma poder compensar, gairebé hauríem de dir, poder compensar tot allò que està passant fins que no es comencin a construir els pisos de promoció pública.
Exacte. En això ells també, evidentment, han estat molt curosos i han mirat molt les partides perquè es puguin augmentar i també, tal com has dit, també amb les polítiques mediambientals també n'han afegit moltes i també amb temes de salut pública també em consta que també n'han fet i sobretot les mesures aquestes per lluitar contra el canvi climàtic, no? En això també ells han estat molt proactius i de fet, doncs, també fent taules de seguiment per això. Per això penso jo que és un pressupost, la veritat, molt bo pel municipi.
Respon aquest pressupost allò bàsic que el govern, pot semblar una pregunta retòrica, però com que a vegades en veu alta es deixen anar els desitjos i després a la vida real alguns d'aquells desitjos es perden pel camí, el que el govern havia exposat en el pla d'acció municipal?
Sí, respon moltíssim. De fet, nosaltres podem fins i tot dir de cada moviment del pressupost, de cada partida, a què es refereix en el pla d'actuació municipal, que com bé saps, el pla d'actuació municipal està numerat, diguem, doncs hi ha números concrets que es poden entrellaçar i això, de fet, ho farem, no? perquè es veu clarament. Vull dir, del pla d'actuació municipal hi havia objectius estratègics que deien millorar o fer mesures contra el canvi climàtic i tal, doncs aquí es veuen reflectides en el pressupost, vull dir, quadra perfectament.
Què creieu que ara interessa més als ciutadans?
Els ciutadans a dia d'avui jo crec que a Sitges la preocupació, jo crec que una de les preocupacions bàsiques és l'habitatge, perquè crec que no només ja és la necessitat d'habitatge, és perquè pot canviar la fesomia del poble en general, pot canviar fins i tot l'activitat econòmica, pot canviar el poble com l'hem entès fins ara i per això crec que l'habitatge és un problema enorme, gravíssim, que s'ha de solventar ja. I després grans temes, com també és evident, el tema del canvi climàtic, no? El tema de les platges, què està passant amb els espais naturals, amb la Riera de Ribes, amb les platges també, amb la sorra, o sigui, problemes segurament molt d'abast molt ampli, però crec que també a la societat els hi preocupa. A mi em va fer molta gràcia quan vaig anar l'altre dia a lo del Consell d'Infants, no? I veies les preguntes que et feien els nens i deies, fixa-t'hi, vull dir, no té tanta diferència. Molts nens em van preguntar pel que fèiem per reduir els plàstics i què passava amb la brutícia i què passava amb la neteja. I deien coses que deies, fixa't, és el mateix que diuen, no? la gent gran, però vist des d'un altre punt de vista, que són els grans problemes. Jo crec que els problemes aquests grans ens afecten igual a nosaltres que a tota la societat i a Sitges particularment, doncs evidentment l'habitatge i també una mica la perspectiva de futur de Sitges, no? Que a vegades parlem com a poble que és una destinació turística potent i forta i que seguim treballant i que seguirem sent, però també amb la manera que sempre diguem de buscar altres sectors econòmics que també, perquè hi hagi gent que es pugui quedar a viure i a treballar aquí. No? I que potser no sigui en l'àmbit turístic, no? Sinó que sigui en un altre, creient que podem ser un referent fort perquè estem al costat de Barcelona i nosaltres no tenim per què renunciar a ser aquí un hub tecnològic o un hub d'empreses noves, segur que ho podem ser.
La setmana passada saludàvem alguns botiguers que ens comentaven la intenció de crear aquesta associació de Sitges Comerç, que havíem parlat amb el regidor escolar, que des del punt de vista de l'Ajuntament hi ha tota la intenció també de donar suport. Però també ens deixaven sobre la taula aquesta situació del comerç a Sitges i, òbviament, el fet de la venda il·legal com un d'aquells assumptes que, des del punt de vista de vendre una experiència a Sitges malmet la imatge des del punt de vista dels comerciants i que, per tant, l'Ajuntament hi hauria de fer alguna cosa amb això. Aquest assumpte, tenim aquella sensació que va travessant legislatures, hi ha aquest aspecte social que no nega ningú, d'un problema social que cal resoldre, però per altra banda continuem tenint, i és evidentíssim, un comerç molt preocupat per al seu futur i també per la convivència amb la venda il·legal de productes. Com ho veieu?
El tema de la venda il·legal és un problema que ens preocupa molt a tots i que sí que es fan actuacions. El que passa és que, desgraciadament, és veritat que a vegades doncs, no es veuen massa, perquè dius, doncs aquí segueix sent. L'altre dia, justament, a la Comissió d'Empresa i Coneixement del Parlament es va parlar de la venda ambulant, perquè és un tema que també afecta molt a molts municipis. I una mica les conclusions vaig pensar, mira, és el mateix que diguem a Sitges, el mateix. N'hi havia per una banda els partits que es queixaven que la problemàtica ve de dalt, ve de que hi ha una llei d'estrangeria que és absolutament inoperant i que no funciona i que no pot ser que aquí vingui gent de fora, els deixin aquí tirats i busqueu-vos la vida, i llavors la gent aquesta el primer que fa, que per ells és el més fàcil i suposo que és el que poden fer, és doncs jo em poso a vendre aquí al mig del carrer, però la llei d'estrangeria ni els atén, ni els hi dona un nom, ni els hi dona papers, ni els hi dona res, i per tant estan per aquí pol·lulant, aquest és el primer problema. I per l'altra banda també hi havia els partits polítics doncs, que deien que feia falta més policia, que feia falta més vigilància, que aquesta gent se'ls havia de treure d'on estaven. Jo deia, és exactament el que ens passa, i és el que sempre diem, no es solucionarà d'una sola manera, no es solucionarà ni posant més policies, ni es solucionarà donant aquí a tots ajudes a tothom absolutament perquè es posin a treballar, perquè a més no es pot fer, però sí que els municipis el que podem fer bonament són accions més puntuals i més petites, que és, nosaltres tenim policia cada dia al passeig, gairebé cada dia estan al passeig perquè no es posin allà al passeig, i de fet es posen en una altra zona, sí, però en el lloc on està la policia no es posen. De moment és l'única actuació policial que podem fer, que és que ells van, la policia va voltant per la zona on es posen ells, i quan va la policia ells marxen, de moment és. I per altra banda, les accions socials que fem, ho hem dit moltes vegades, tenim un mercat, el mercat anomenat abans dels hippies, que hi ha unes parades socials que es van fer expressament per gent que tingui dificultats per poder-los ajudar, però moltes vegades topem això amb la legislació supramunicipal que et diu, no, tu amb aquest no el pots ajudar perquè ni és d'aquí, ni té permís, ni té... Llavors ens costa molt, molt.
Us ho pregunto perquè, és clar, mentrestant, què es pot fer amb aquest clam reiterat dels comerços que diuen, bé, és que nosaltres continuem pagant impostos, mantenint-nos en la legalitat, tot allò que ens demana l'Ajuntament o requeriments, tot el que sigui, i mentrestant convivim amb aquesta realitat.
Nosaltres, les maneres que tenim és que nosaltres l'únic que podem fer és que aquesta gent no es posi a vendre al carrer, o sigui, ni poca cosa més podem fer, i perquè no venguin al carrer, les úniques coses que podem fer, diguem, és la presència policial o ocupar nosaltres el carrer. Ara recentment es va aprovar al ple un reglament per posar pintors i músics a la via pública. Doncs bé, són petites coses que es poden anar fent perquè nosaltres anirem ocupant els espais que ocupa la venda ambulant. Malauradament ho hem d'anar fent així, que tampoc és una solució que diguis, home, doncs que bé, però almenys és l'única manera. De fet, quan abans, si recordeu, quan abans estaven al centre del poble, al carrer Parellades i tot, vam començar a autoritzar les parades que sempre s'havien autoritzat al cap de la vila, les vam començar a autoritzar carrer Parellades, carrer allà on es posaven ells. Doncs d'aquesta manera ells van sortir d'allà, perquè clar, van dir, aquí ja no ens podem posar perquè molestem, i van canviar. És veritat, van anar per al passeig, que potser no era la manera, no? Doncs bé, nosaltres hem de fer, de moment, mentre la legislació supramunicipal no actuï o no faci alguna cosa més gran, diguem, nosaltres l'únic que podem fer són aquestes actuacions, d'anar nosaltres ocupant els seus espais, intentar ajudar amb aquella gent que puguem ajudar des de l'Ajuntament, i evidentment treure'ls de la venda, que deixin de vendre, que és el que ens interessa a nosaltres, que aquesta gent no faci venda ambulant i que facin qualsevol altre treball evidentment legal i que puguin guanyar-se la vida com qualsevol altra persona.
L'Ajuntament té capacitat per assumir això? La gestió d'una qüestió social d'aquesta envergadura?
És per això, el primer hàndicap és la llei que ens va en contra, però nosaltres sí que amb els que són residents aquí o amb els que han tingut papers sí que els hem ajudat en el sentit de dir, vés per exemple a nivell 10, que allà t'ensenyen a fer un currículum, que allà t'ensenyen a buscar feina, i alguns se n'han sortit, molt pocs, però alguns se n'han sortit, perquè a més aquí hi ha feina a l'estiu, a l'hostaleria, a les platges, hi ha feina, vull dir, aquesta gent, si tinguessin els papers en regla, nosaltres els podríem ajudar, és clar que sí, o si no, els seus respectius ajuntaments, però clar, si és que la mateixa llei ja no ens deixa ajudar-los.
Mentrestant, com que hi ha coses que no canvien, el mes de gener hem sabut que els peatges han tornat a pujar.
Sí, també, una altra cosa sí que tampoc no...
Això sí que no canvia.
Això de moment no canvia. Recentment es va reunir, el que passa que era l'altre dia que nosaltres teníem ple, jo no vaig poder anar, però vam fer una reunió els
el pacte del Penedès
sí, Marítim sí. I vam parlar precisament d'això, estan per presentar una moció, és un problema també recurrent de fa molts anys, tot el territori ens hem queixat moltíssim, al Parlament reiterades vegades, i ho hem explicat per activa i per passiva, i realment doncs encara hi ha molta feina a fer perquè no ens en sortim.
Per què no canvia això? Quan doncs... en canvien moltes de sí. coses, quan els polítics diuen prou, s'ha acabat i ara pam.
Sí, doncs no sé, jo suposo que és perquè és un tema evidentment molt complex, que ve de molt lluny, que doncs, hi ha peatges que diuen que no estan amortitzats o que ja n'hi ha, sobretot n'hi ha molts que, és que ja està lligat de fa molts anys i llavors n'hi ha coses que no es poden deslligar fins que no s'acabi. I això aquí ens ha passat, hi ha algunes autoritzacions d'aquestes que són molt antigues i que ja es va fer una autorització fa anys d'allargar-ho en el temps i això ara doncs, costa molt de tirar-ho enrere.
És clar, 27 anys portem.
Sí. Però és evident que es van fer contraprestacions, que en alguns moments es va deixar, jo et deixo allargar més la concessió a canvi de que tu facis això, i això doncs ara qualsevol ho tira enrere, no?
Això no té solució?
No, jo crec que sí que té solució i s'ha de seguir treballant, i de fet nosaltres hem parlat directament, jo me'n recordo haver parlat amb el Pere Aragonès abans de ser diputada precisament per aquest tema, vam anar a tota una delegació, diguem, de Penedès per parlar...
I us dic no té solució perquè sembla no tenir-la.
No, sí que en té,
perquè cada, teoria, cada mes de gener baixa el comptador.
En teoria s'està lluitant i s'està treballant pel tema aquest de la tarifa plana o la vinyeta que es deia. Llavors sempre deien que amb això molts d'aquests llocs es resoldrien. Nosaltres sí que és cert que vam dir, bueno, però mentre això no hi hagi la vinyeta, què fem aquí? Hem demanat pels residents, descompte sobretot pels residents, pels que treballem, pels que vivim aquí i treballem aquí. Hem demanat diferents fórmules, però de moment ens diuen que de moment no poden canviar, però que estan treballant, a veure si es pot fer això, almenys unes solucions a curt termini per mentre no es canvi definitivament i hi hagi una tarifa plana, una vinyeta, que llavors molt bé perquè llavors ja seran tots iguals, però mentre és evident que per nosaltres és un greuge enorme, també per tots, per l'economia també de la zona.
Tres quarts del mateix amb la zona tarifària de Rodalies, no?
Un altre, sí, un altre que també és un greuge que patim, greu, i de fet nosaltres també ens hem reunit i seguim, ara com a no govern encara no, però ja ho vaig dir precisament, vaig parlar no fa molt amb el Luis Miguel García, amb el regidor del PSC, perquè com sabeu ell treballa a Renfe i ell em va dir que sí que em podia contactar amb algun directiu i diu, doncs podríem quedar perquè no és només aquest problema que tenim amb Renfe, en tenim diversos,
perquè
però
encara,
aquest seria un.
Encara hi ha, no sé si dir, si encara entra dins de les previsions poder resoldre el pas sota la via?
Sí, també, per això et dic, hi havia diversos. Un era el tema de les tarifes, però d'altres era el pas sota la via, d'altres era en algun mur que tenim amb la
que
zona...
Que passa tota la via, que es bloqueja
sí.
quan d'allò... Quan
I
Renfe...
murs que tenim per la zona d'Aiguadols o per la zona del Melià, que són d'ells i no ho arreglen, i tenim molts problemes. Tenim diversos assumptes pendents amb Renfe i amb Adif, i un és també, evidentment, en les tarifes, sí.
Tot això a llarg termini.
A llarg termini, però és posar, vull dir, nosaltres ens reunim ja, és a llarg termini que vulguin dir ells, nosaltres per nosaltres, evidentment, nosaltres demanem que resolguin ja totes les demandes que tenim amb Renfe, però és cert que costa i que a vegades et diuen, bueno, clar, tenim molt de territori, tenim moltes demandes, i els hi costa molt tirar endavant, però no serà perquè nosaltres no insistirem i nosaltres no estem passats.
Avui s'ha desconvocat finalment aquesta trobada sobre platges, que buscarà una nova data perquè
sí.
avui el clima no acompanya. També pel que fa referència al projecte de la platja Sant Sebastià, això està aturat hores d'ara?
No, això està, l'altre dia ho comentava amb algú, això es va fer el projecte, està en exposició pública i sembla ser que han sortit molt diverses al·legacions i ells estan contestant. I amb això el Ministeri, ja ens ho van dir, són molt curosos, vull dir, volen contestar amb tothom i no volen tirar res endavant que no sigui 100% pulcre i que ningú es queixi i que tothom ho trobi bé.
Per tant, aquelles al·legacions de l'Ajuntament que a la vegada va fer seves
sí.
les al·legacions d'un sitgetà que vostès coneixeran
sí,
perquè van parlar
sí.
amb ell, etc, Tot això encara està pendent de contesta.
Exacte, encara estan pendents de contesta. És cert que amb les platges, també hem parlat molt, però s'hauran de prendre segurament altres solucions, perquè qualsevol actuació que vulguis fer en el medi, com és normal, doncs surten moltes problemàtiques, molts dubtes, llavors sempre et sortirà gent o col·lectius que no ho veuran bé, i llavors, evidentment, tal com és l'administració, s'ha de resoldre totes aquestes al·legacions i s'ha d'explicar molt bé què es fa, i per tant, actuacions a dins del mar o com els espigons submergits o tot això, jo personalment, cada vegada ho veig més complicat. Jo ho veig més complicat, perquè no està clar quines problemàtiques poden portar al medi ambient.
Voleu dir que genera tants dubtes que al final no toquis allò que genera massa dubtes?
I jo crec que una mica el Ministeri també és en aquest sentit, com la Draga va començar bé, molt bé fent moltíssimes proves a tot arreu, però clar, cada vegada has de fer tantes proves i ho has de mirar tot absolutament per tots els costats, que al final diuen, home, és que potser no surt a compte.
Una qüestió més o menys bàsica, perquè ho heu apuntat en més d'una ocasió, l'any que ve finalitzen les concessions, és el 2021.
Sí, el 2021.
Fins a quin punt hi ha sobre la taula la possibilitat, no sé si es pot dir així també d'una forma molt oberta, d'alguna manera de reduir l'impacte de concessions o de presència de determinats serveis a les platges, perquè algú pot entendre que hi ha una excessiva pressió.
Sí, evidentment, ara és una oportunitat, jo sempre ho he dit, és una oportunitat per replantejar-nos exactament què fem amb les platges, no? Perquè clar, si tenim poca sorra, n'hi ha les dues versions, i últimament estic parlant amb molta gent, clar, n'hi ha la versió de gent que et diu no s'ha de fer res, i mira, si no hi ha sorra, no hi ha sorra, però també hi ha gent, i fins i tot mediambientalistes, no fa molt, que em van dir, home, no s'ha de fer res, diu, és que ja ho heu fet, veu posar un passeig a sobre, veu posar espigons, vull dir, fet, ja has fet tu. Per tant, t'has d'adaptar a lo que tu ja vas fer. No sé que és impossible, no? Que retiréssim tot el que l'acció humana ha fet amb aquest litoral.
Però sí que és cert que amb les concessions es pot, o és una de les poques formes de poder modular l'impacte humà a la platja, o l'impacte de determinats serveis a la platja.
I que s'han de buscar altres fórmules, potser la situació on es posen, o com es posen, o quan se'n posen.
Perquè està, què es pot dir als concessionaris, que com molt bé he dit més d'una vegada, en Maneu Martínez, el president de l'Associació de Platges, bé, dona feina a molta gent.
Sí.
Hi ha tot un històric de presència de concessionaris a les platges, i ara plana doncs aquesta reflexió sobre si potser cal fer d'alguna manera marxa enrere en determinats aspectes.
Sí, per això jo no crec que s'hagi d'eliminar, de dir no, doncs vinga, totes les guinguetes fora o moltes. Jo crec que s'han de buscar fórmules, i aquí necessitarem l'ajuda de tothom i de ser molt creatius i molt innovadors, de buscar fórmules de com donem serveis a les platges. I potser que no han d'estar tots a sobre la sorra o com estaven ara. Només, no? Dir. Perquè és veritat que les platges donen més de 300 llocs de treball, i a més és una activitat, jo crec que és bona pel poble, perquè a més són unes platges que a la gent li agrada anar i que hi hagin serveis, però clar, s'ha de mirar com es posen aquests serveis.
Perquè estem en aquella ambivalència de... Els concessionaris de platges reivindiquen que en el moment actual les concessions no poden ser com les del segle XX, perquè la gent demana més serveis.
Exacte.
I més serveis vol dir més coses per poder fer a la platja, des d'estirar-se amb unes tombones millors fins a tenir la possibilitat de prendre alguna cosa o de menjar alguna cosa. I per altra banda, des del punt de vista de l'administració, des del punt de vista mediambientalista, s'apunta més a la necessitat de frenar aquest excés d'ocupació o aquest excés de pressió sobre les platges.
Sí, exacte, per això és el que et dic, que nosaltres hem de ser intel·ligents i hem de ser creatius, i hem de veure com podem fer, com podem resoldre els dos conceptes a la vegada, no? És a dir, ser curosos amb el medi ambient, preservar-lo, perquè a més també és el del que vivim, no? I no ens el podem carregar, però alhora també donar una activitat econòmica, un servei econòmic que a més pugui servir a les platges. Doncs hem de buscar fórmules de com ho fem. De fet, ara a més estem, encara que hi ha una llei del litoral que s'està bellugant molt i que potser possiblement també ens dirà algunes coses, no? I nosaltres hem d'estar també alertes.
Una llei d'àmbit estatal, d'entendre?
No, catalana.
Catalana.
És catalana. Ja van fer una llei del litoral, no sé si recordeu, que van declarar unes platges urbanes i unes naturals.
Sí.
Doncs és aquesta llei que ara es desplega més encara.
Perquè això sí que és competència de la Generalitat, la declaració de platja urbana o de platja...
Exacte. I ara es desplega més aquesta llei i fins i tot ens donarà potser més competències als ajuntaments, que amb algunes coses ja ens anirà bé, però també possiblement també declararà doncs, algunes zones, potser això, no? Més naturals o més urbanes, les pot canviar.
Perquè quin criteri creieu que té la Generalitat?
La Generalitat, jo pel que he vist, depèn bastant de la direcció general que hi hagi. O sigui, és a dir, en aquest últim temps, la direcció general, que no recordo com es diu, del litoral i de la muntanya, crec que té un nom així, és bastant mediambientalista. I, bueno, és més, està clar, el platges està en aquest lloc, no està a turisme ni està a economia,
és
està
a
la defensa de la muntanya i el litoral.
Un criteri, diguem-ne, a partir de la restricció de determinats usos?
Exacte, són bastant mediambientalistes i per això a vegades a nosaltres ens costa explicar-los i dir-los, escolta'm, molt bé, ens sembla molt bé, però hi ha platges en zones urbanes que no pots considerar-la com una platja al Cap de Creus o una platja natural allunyada de la població. Vull dir, jo, nosaltres tenim el carrer i la platja està aquí davant, i hem de ser conscients, i a més és, també és una destinació turística, hi ha activitat econòmica.
Un apunt encara per Aiguadols, per la situació d'Aiguadols, del port, i des del punt de vista del mar també, de la concessió, etcètera, etcètera, i de Kansas Picnic, Cop de Mar, aquesta eterna cançó, aquest mantra que plana sempre sobre aquests equipaments.
Sí. Bé, Aiguadols per fi va sortir la llei de ports, que estaven molt pendents, i ells ara, penso que ells han de treballar amb si poden prorrogar la seva concessió, que era el que els amoïnava més. I...
Que suposo que també beneficiaria els pescadors que tenen el seu lloc allà.
Evidentment, a tots. Jo crec que ens beneficiaria una miqueta a tots, perquè evidentment una concessió... El port d'Aiguadols és un port molt atractiu, pensem nosaltres, és un port que està al centre d'una població turística, per tant, segurament doncs, hi hauria moltes expectatives i jo penso que és un port que s'ha treballat molt bé. Evidentment sempre hi ha coses a millorar, però que és un port que crec que Sitges doncs, ens el fem molt nostre i no ens agradaria no, que vingués aquí una empresa estrangera i fes uns canvis o fes alguna cosa que potser no ens semblaria bé. Per tant, jo penso que el port porta una bona línia i així ha de continuar millorant el que calgui, però tot el suport, no? I pel tema del Club de Mar i el pícnic i el Kansas, doncs seguim en converses, amb el Ministeri segueix amb la seva lluita de que això han de ser 300 metres només edificables i que tot el demés ha d'anar a terra. Ells ho tenen claríssim. Les concessions, evidentment, ells estan batallant ells privadament. Nosaltres ens hem mostrat com ens hem posat com a interessats també en el tema, però és un tema que segueix pendent. No sé com acabarà, la veritat, perquè al final és decisió de Costes. Mm-hmm. Nosaltres podem dir molt, però Costes és qui al final decideix i jo crec que s'hauria d'arribar un intent entre tots, això sí.
Ens queden 2 minuts. Després del ple del passat dimecres, en quina reflexió veu tornar a casa?
Home, segurament, si t'ho dic, bàsicament seria... Bueno, me'n vaig,
podeu dir-la si voleu, eh?
No, sí que vaig tornar...
Que em feia afectada.
Molt, 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 molt afectada. De fet, encara ho estic, eh? I era per deixar-ho. I a casa meva em van dir, deixa-ho ja, vés-te'n, torna, que tu tenies una vida molt tranquil·la i oblida't de tots aquests problemes, és cert. Però després també és veritat que jo penso que l'actuació, i més personal que vaig fer, va ser posar la institució pel davant. Dic, bueno, què cal dir això? Doncs diguem el que calgui perquè la institució es preservi. El que no pot ser és que s'utilitzin les institucions per fer segons què. La institució ha de ser molt més important que tot nosaltres i que totes les nostres misèries, a vegades, no? I per tant, sí que quan me'n vaig anar a casa vaig pensar, ostres, mira, jo em passo, me'n vaig a casa meva i m'oblido ja perquè he passat un moment molt dolent i molt difícil, però l'endemà ho vaig dir en un tuit perquè és veritat, em vaig trobar un senyor aquí al carrer Major que em va fer molta il·lusió perquè em va dir, alcaldessa, moltes felicitats, diu, i això no ho vaig posar al tuit perquè era massa llarg, em diu que sàpiga que jo he visc aquí tota la vida, diu, i no havia vist mai passar tantes vegades una alcaldessa com vostè, diu, i he vist tots els alcaldes, i l'home em va animar molt, vaig dir, bueno, veus? Molt bé, per això estem aquí, per fer contenta la gent i per millorar el meu poble i per treballar pel meu poble i això és el que hem de fer i tot l'altre, bé, són coses que poden passar, evidentment, però que la institució és molt més important, és molt més important la institució, és molt més important el poble, és molt més important Sitges i ara estem uns i demà estaran uns altres i demà passat uns altres i que tant de bo cada vegada que hi hagi algú ho faci millor que l'anterior.
Són les 12, mireu, ho heu encaixat d'alguna forma, en aquests 2 minuts finals. Caldessa, gràcies.
No m'has preguntat, perdona, per les prevencions, sobretot la gent que tingui molt en compte, perquè tinc aquí, que segueixin les instruccions de Protecció Civil, molt important. No us apropeu al mar, si us plau, no aneu a fer fotos i vigileu molt a tot arreu.
Jo dic ser d'aquella generació mal acostumada que em deien, quan surtis al carrer, vigila, vés en compte.
Això.
I la resta, doncs escolta'm tu.
Ja vindrà.
Ja està.
Exacte, el que ens ha dit la mare tota la
exacte.
Vida, doncs això.
Almenys això ens semblava, eh? Però
exacte.
Mai està de més un bon consell. Alcaldessa,
exacte.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.